A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per tothom. Passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i a la Fundació Puigverd. Serà una satisfacció acompanyar-los aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia i andrologia i també de psicologia, com avui que ens acompanya una doctora amb una dilatada experiència en malalties renals. Serà dins l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, a Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
La falta de desig sexual, conegut com a trastorn de l'interès, excitació sexual en les dones i com a trastorn de desig sexual hipoactiu en els homes, consisteix a mantenir un baix nivell o absència de desig i interès sexual que repercuteix de manera notable tant en el nostre benestar com en la nostra relació de parella, si n'hi ha. La persona que ho pateix està més distreta que no pas activa i és més espectadora que participa en el curs de la seva conducta sexual. Habitualment sol presentar-se un descens o absència de fantasies o pensaments sexuals eròtics que provoquen un baix nivell d'excitació o plaer sexual durant l'activitat sexual mateixa la majoria de les vegades. La persona que ho pateix sol estar menys receptiva als intents de la parella per iniciar l'activitat sexual o bé manté un baix o absent interès per autoestimular-se.
Bé, avui parlarem de les malalties renals. Quines són les malalties renals? Com es poden prevenir? Si no són tractades, podem arribar o poden arribar a ser greus? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Esther Martínez, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, bona tarda i benvinguda.
Molt bona tarda. Gràcies, Marc. Gràcies a tots els oients.
Gràcies a tu, aquí a la Fundació Puigverd, molta feina. Però ens heu fet un buit i heu pogut estar aquí amb nosaltres i amb els oients a Ràdio Estel.
Sempre és un gust. Gràcies.
Moltes gràcies. Ja comencem, si et sembla. Què és malalties renals? Hem sentit parlar a les persones. Tenim una malaltia renal. Què és una malaltia renal?
Doncs mira, una malaltia renal és la que afecta els nostres ronyons i que produeix doncs, una alteració en la seva funció, de tal manera doncs, que pot disminuir la quantitat de pipí que fem i que disminueixi la quantitat de toxines que hem d'eliminar amb aquest pipí. També hi ha una funció no tan coneguda del ronyó, que és com la d'alliberar algunes hormones, com sí. Per exemple doncs, l'eritropoietina, que també en el cas de malaltia renal crònica es pot veure afectada i ocasiona una anèmia secundària a la malaltia renal. O sigui, bàsicament és una pèrdua de funció dels nostres ronyons, tant depurativa com de plectiva de volum. No fem pipí i el que fem a vegades és poc concentrat, no eliminem toxines.
I per què apareixen aquestes malalties?
Doncs per molt diverses causes. I a vegades són causes genètiques, d'altres són secundàries a intoxicacions, algunes medicacions que prenem en un moment determinat i que afecten a la funcionalitat del ronyó, d'altres vegades hi poden haver-hi tumors, d'altres vegades són malalties doncs, que no, com és molt silent, quan es fa el diagnòstic d'aquesta malaltia doncs ja està molt, molt evolucionada la malaltia renal crònica. D'altres vegades és secundària al fet d'una diabetes, és a dir, hi ha múltiples causes. De fet, mira, ja en el curs que estem fent en el canal YouTube, que anem penjant setmanalment, la setmana passada la doctora Coll, que és una nefròloga companya, va parlar de malaltia renal crònica i les seves causes. Es pot fer el seguiment d'aquesta xerrada molt interessant i molt entenedora en el canal YouTube de Fundació Puigverd, en l'apartat de Viure amb malaltia renal. Totes les persones que vulguin saber més sobre la malaltia renal crònica, el per què i el com, doncs si l'escolten i la miren, ho entendran molt i molt bé.
I és una gran tasca que feu a la Fundació Puigverd, i també algunes persones poden pensar, bueno, però també així faran alguns calerons. I no és així perquè és gratuït, no?
Exactament, sí, sempre ho ha sigut, eh? És el 8è curs que fem, el que passa que aquest any, doncs, degut a la pandèmia Covid i que no ens podem trobar, doncs hem buscat aquesta via, no?, la via del canal YouTube, però és gratuït, sempre ho ha sigut, inclús quan ho fèiem a la Fundació. Forma part de la nostra feina el transmetre aquestes càpsules de coneixement i el tenir un contacte amb els nostres pacients ens agrada molt. Amb els nostres pacients i d'altres.
Exacte, podrien ser altres pacients que han estat operats a altres clíniques,
sí,
no?
Sí, és obert. No només era tancat a pacients, sinó també als seus amics, familiars, coneguts i a pacients d'altres centres interessats amb el tema. Sí, sí, no.
Perquè...
És obert i és gratuït.
Perquè és interessant, és bo que el familiar conegui també...
Sí.
La mecànica de la malaltia?
Molt. Sí, perquè a vegades el que t'ho expliqui un professional, però amb un llenguatge i entenedor i amb un temps que no és el d'una consulta,
clar,
això ajuda que molts cops entenguem algunes preguntes que no ens atrevim a fer quan anem a la consulta. També el fet d'estar amb altres pacients. Clar, arriba un moment, fèiem un truquito per afavorir doncs, aquestes relacions humanes que afavoreixen les relacions professionals, no?
Sí.
A la meitat de les sessions doncs, fèiem un cafetonet.
Molt bé.
Això sí. O un suquet amb estèvia, perquè per si hi ha algun pacient diabètic que no prengués sucre. Però era un moment, doncs, això, de contacte personal, preguntaven, uns altres explicaven, sense la vergonya, a lo millor, de fer-ho amb una consulta, que el temps va apretat. La veritat és que ho fèiem amb molt de gust. I ara ho continuem fent, però ens hem d'imaginar que els tenim davant.
Clar. Abans has parlat de diagnòstics. Com es diagnostiquen aquestes malalties?
Mira, la manera de diagnosticar la malaltia renal i l'etiologia, quan hi ha dubtes, que és més sovint del que ens agradaria, amb la biòpsia. La biòpsia renal, el treure una mostra petita del teixit del ronyó i poder analitzar. Els anatomopatòlegs fan aquí un treball fantàstic. A part del diagnòstic clínic, és important el diagnòstic anatomopatològic.
Esclar.
Perquè això determina doncs, quin tipus de tractament, sobretot de tipus farmacològic, doncs, després es farà en aquest pacient amb aquest diagnòstic.
Els ciutadans podem fer alguna cosa per... Ja no sé si dir la paraula prevenir les malalties o cuidar una miqueta més el nostre cos. Podem fer alguna cosa?
Mira, nosaltres podem fer bastantes coses. Hi ha dos temes molt importants en temes de salut preventiva i prevenció i manteniment de la salut. Un és la prevenció del risc cardiovascular, és a dir, tot el tema de no tabaquisme, no alcoholisme, no vida sedentària, fer exercici físic condicionat a l'estat de cada persona, a l'edat, als antecedents que tingui. Si és una persona doncs, que des de molt jove ha fet molt esport, doncs serà més gran, però podrà fer un tipus de gimnàs que potser, o d'esport, que un altre més jove que no ha fet mai res no podrà fer si no té un entrenament. És a dir, adaptar doncs, aquest exercici físic. Després, també tenir tècniques doncs, per aprendre a respirar, a optimitzar aquestes emocions negatives que molts cops fan doncs, que fem una vida més sedentària, que ens importa poc el sortir, l'interactuar amb altres persones. Clar, això és complex, no?
Mm-hmm.
Però, bueno, dintre de tot, hem de tenir eines per ajudar-nos també en l'estat emocional, perquè en el risc cardiovascular... I això, la Pietat, que en sap molt, que és una de les infermeres que explica el risc cardiovascular,
sí,
fa molt èmfasi en la salut emocional. No és molt difícil que hi hagi molt bona salut física sense bona salut emocional. I nosaltres amb això hi creiem i pensem que és un dels punts també a valorar. I després també la prevenció de les infeccions. Vull dir, ara estem parlant de Covid i sembla que les mans no s'han rentat mai abans que de l'època Covid. Però ho hem de tenir ben clar, que és una de les formes de prevenció més importants, la higiene de mans, no només pel Covid, per totes les germans que puguin haver-hi a les superfícies i que no en som conscients del que portem en les mans i en les ungles.
Com més continuem aquesta entrevista, més veig que realment aquestes trobades, aquesta vuitena trobada, l'haurien de fer quasi tots, perquè, bueno, rentant-nos les mans, a la cura del sucre, a fer esport, les dietes, tot això en parleu, no?
Sí, i tant. Mira, la dieta, és que la dieta en la malaltia renal crònica és molt important, És molt important i, a més, ajuda a la individualització, perquè jo sempre els hi explico als meus pacients, la majoria ja estan amb diàlisi, però jo no. Per què un fa més hores o pot menjar això i jo no? Dic, miri, perquè tots tenim nas, però és que cadascú té un nas diferent del de l'altre. Doncs el tractament igual s'ha d'individualitzar, perquè tots podem tenir malaltia renal, però cadascú té la seva peculiaritat. Amb un li falten proteïnes, a l'altre li sobren. Amb un li sobra potassi i a l'altre li falta calç. Aleshores, això amb la dieta individualitzada, en relació a la seva analítica i a l'edat del pacient, la mobilitat que té, o sigui, es fa es fa la indicació de la dieta i del tractament que ha de seguir aquest pacient. I això, bueno, ens sembla que és un punt molt important per donar benestar i millora, tot i tinguent una malaltia crònica.
La diàlisi cura la insuficiència renal?
La diàlisi tracta la insuficiència renal.
Tracta.
És un dels tractaments. La diàlisi té dos possibilitats de tractament. La diàlisi hemodiàlisi, que vol dir que es fa a través d'un circuit extracorpori, és a dir, la nostra sang surt del nostre cos, passa per un filtre, que és, abans es deia ronyó artificial, i torna al nostre cos neta, o sigui, per una línia ens surt la sang amb totes les toxines que no podem eliminar de forma natural amb l'orina, i ens queden acumulades amb la sang, i llavors aquesta sang passa per un filtre i ens torna neta al nostre cos. Això se sol fer en l'hospital, també es pot fer en centres que depenen d'hospitals, però que estan fora dels hospitals, i en algun cas es pot fer a casa. Es necessita un monitor, que és un aparell ja especial, i tenir un entrenament, si t'ho has de fer tu, evidentment, t'han d'entrenar durant un temps en l'hospital, i si no, en l'hospital t'ho fan les infermeres. Val? Això és la hemodiàlisi, és un dels tractaments de la diàlisi. L'altre tractament és la diàlisi peritoneal, que es fa a través d'una membrana que tenim tots a la panxa, que és el peritoni, i que ens posen un catèter. Un catèter ens ho posa el cirurgià i a través d'aquest peritoni en la nostra panxa entra un líquid que absorbeix aquestes toxines a través d'aquesta membrana peritoneal. És una tècnica que cadascú es fa a casa seva, que s'ensenya i el pacient està un període d'aprenentatge a l'hospital, però està a casa seva, va i ve. Després pot estar un i dos mesos sense haver de trepitjar l'hospital. És una tècnica molt avançada i amb moltes avantatges, sobretot per a les persones joves i que treballen. I per què això? Doncs perquè hi ha una tècnica automatitzada que es fa durant la nit, saps? Durant el dia pots anar a treballar i quan arribes a la nit te'n vas a dormir, et connectes, ja va amb un programa, amb un software, tot molt sofisticat i molt interessant, la veritat, i mentre dorms et dialitzes. L'endemà et desconnectes, et fas la cura del teu catèter i te'n vas cap a treballar o te'n vas a prendre el sol.
Va millorant.
Sí, i l'últim tractament de la malaltia renal crònica ja seria el trasplantament. Tant de donar en viu com de donar en cadàver. Però el tractament de diàlisi, contestant resumit a la teva pregunta, no cura, tracta la malaltia renal crònica.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
Els volem informar de les trobades per pacients familiars i cuidadors de persones amb malalties renals cròniques. Viure amb malaltia renal. Fins al 16 de desembre. Vuitena edició de les trobades per a pacients nefrològics. Viure amb malaltia renal, vídeos didàctics, un dia a la setmana. Canal YouTube de la Fundació Puigverd. Per més informació o per apuntar-s'hi, Fundació Puigverd, Servei de Secretaria General i docent del carrer Cartagena 340 de Barcelona, o trucant al telèfon 93-416-9732. Trucant al telèfon 93-416-9732. O també poden escriure un correu electrònic amb B minúscula btoribio@fundaciopuigverd.es. Recordin, fins al 16 de desembre. És completament gratuït. Doncs nosaltres continuem l'hora de la Fundació Puigverd parlant amb la doctora Esther Martínez, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, per què fallen els ronyons?
Doncs, com t'he comentat abans, doncs ja són els ronyons que reben un insult. És un insult que pot ser o bé de tipus infecciós, o bé de tipus immunològic, o bé per una malaltia oncològica. I al rebre aquest insult doncs, fan una reacció inflamatòria molts cops i aquesta inflamació fa doncs, que molts cops es vagi perpetuant aquestes lesions inflamatòries, arriben a ser cròniques si no hi ha resposta als tractaments que es poden anar aplicant i queda amb una malaltia renal crònica amb diferents nivells i això pot anar avançant a mesura que passen els anys. Això, un insult. Fallen els ronyons perquè hi ha un insult.
Quines són les malalties més comuns?
Pues mira, t'haig de dir que potser la més comú i que va increixendo és la diabetes. La diabetes és una causa doncs de malaltia renal, també les causes vasculars, malalties arterioscleròtiques, el que parlàvem abans del risc cardiovascular. Sí. També les malalties oncològiques, també poden ser lesions causants de malaltia renal, perquè han de passar per cirurgia, molts cops s'ha tret el ronyó, queda un 50% de la funció d'eliminació de toxines perquè queda només un ronyó. Bueno, però molt, molt freqüent la diabetes. És una malaltia que va en alça.
Tots sabem que tenir una pedra al ronyó fa molt mal, un còlic nefrític, no? És dolorós, però...
Sí.
Però que el ronyó... fa mal el ronyó si no és una pedra, si és una altra malaltia?
Una crisi quística, malaltia de la poliquistosi renal, que són uns ronyons que creixen doncs, de tamany d'una manera desmesurada, que s'hi van fent quistes i que l'espai entre quiste i quiste és teixit sa, però a vegades està tan ocupat per quistes que els ronyons acaben claudicant. Aquests quistes es poden infectar, poden haver-hi hemorràgies intraquístiques i tot això pot produir una crisi quística i això fa molt mal. Fa molt mal, normalment s'ha d'ingressar el pacient, se li ha de posar tractament antibiòtic o s'ha de fer alguna exploració doncs, més acurada per veure si és que és un quiste que ja et dic que ha sangrat en el seu interior i fa mal les crisis quístiques de la malaltia de poliquistosi renal, fa mal.
La insuficiència renal crònica afecta només amb un ronyó o afecta els dos?
Quan parlem de malaltia renal crònica, normalment és amb els dos. És una malaltia doncs, que afecta els dos ronyons. Quan hi ha casos que no, que parlem de malaltia renal crònica en persones que tenen un sol ronyó, per el que et comentava, que potser els han hagut d'operar, els han hagut de fer una nefrectomia, s'havien hagut de treure un ronyó perquè hi havia un tumor.
Sí.
Un tumor maligne i acaben amb una malaltia renal crònica.
Tots coneixem, les persones que coneixem, persones que estan fent-se diàlisis, s'estan dialitzant, tenen rampes. Per què apareixen aquestes rampes quan es fa diàlisi?
Normalment, aviam, no tots, afortunadament, ho tenen. Però
no tots?
Relació, no té per què. Pot ser que en un moment determinat en algun ho tingui, però normalment té relació amb la pèrdua de líquid. Durant la diàlisi es supleixen dues funcions del ronyó. Una és depurar les toxines acumulades a la sang, i l'altra és treure el líquid acumulat al no poder fer pipí. Al no tenir una estresi, doncs al perdre aquesta capacitat de plectiva, doncs traiem el líquid acumulat en el nostre cos amb la diàlisi, amb aquesta tècnica. Quan traiem més líquid del necessari o el traiem molt ràpid, en menys temps del degut, perquè el temps de diàlisi doncs, té una durada entre 3, 4 hores, 4 hores i mitja, per regla general, hi ha excepcions que poden ser més llargues. I llavors ja parlaríem de tècniques de diàlisi nocturnes, bueno, ja és un altre sistema dintre de diàlisi, però el més general és que estiguem entre 4 hores, 4 hores i mitja. Però si el que hem de treure en 4 hores ho traiem en 2 perquè hem posat una pèrdua molt més alta, clar, doncs pot haver-hi calambres. Pot haver-hi aquestes rampes al final de la diàlisi, normalment té relació amb la pèrdua de pes. Amb el volum que hem tret, que pot ser que sigui excessiu, o bé amb la rapidesa amb la que li hem tret. S'ha de, com sempre, s'ha de tornar a individualitzar. O sigui, és que és una paraula que porto repetint gairebé, ahir també la deia, i avui torno a dir, la importància de la individualització. Tots tenim nas, però cadascú tenim el nostre. Doncs amb la diàlisi passa això. Tots els pacients amb diàlisi fan diàlisi, però cadascú necessita la seva indicació de temps, de pèrdua de líquid, de depuració, dels fluxos de sang en els que s'ha de treballar. Bueno, uns tecnicismes que ara tampoc es tracta que us ho expliqui perquè us avorriria una mica.
No, avorrint al contrari, que ho expliques molt entenedor, De veritat, ho estem entenent molt bé.
Bueno, moltes gràcies.
No, és veritat. Tenir malalties renals cròniques vol dir que acabarem amb diàlisi?
Bueno, dependrà de l'evolució. Mira, hi ha malalties que evolucionen molt lentament. Hi ha vegades que són fracassos renals aguts i que es recuperen, saps? Sobretot això ho veiem en pacients que estan a la UCI o pacients que han fet una malaltia hematològica o que hi ha hagut una afectació renal per secundària a alguns fàrmacs que poden lesionar el nostre ronyó i que en aquests casos doncs es recuperen. Aquesta malaltia renal no parlaríem de crònica perquè no duren el temps.
Clar.
No sempre acabem fent diàlisi, però la malaltia renal crònica, que evoluciona molt a poc, perquè el pacient doncs es controla bé, fa la dieta bé i s'hidrata bé, doncs ho podem retrasar. Podem retrasar-ho i no sempre s'acaba amb diàlisi. No sempre.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
L'objectiu d'aquestes trobades és aprofundir la malaltia renal crònica per tal de conèixer les causes, els possibles tractaments i com prevenir-la, i establir unes pautes generals que permetin millorar la nostra salut. Higiene de mans i hàbit saludable. A més, a banda de l'aspecte físic, també volem reforçar l'impacte psicològic que la malaltia pot tenir en el dia a dia. Presentarem una sessió per conèixer millor la dieta de la malaltia renal crònica. Què cal menjar? Com ho hem de cuinar? Des de la Fundació considerem que aquestes sessions informatives poden ser molt útils per a les pacients amb malaltia renal crònica i els seus familiars i també els cuidadors. Doncs poden contribuir a millorar la seva qualitat de vida. Aquesta activitat s'ha plantejat en 10 vídeos didàctics que s'emetran setmanalment pel canal YouTube de la Fundació Puigverd. Doncs nosaltres entrem a la recta final parlant amb la doctora Esther Martínez, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, quants anys es pot fer diàlisi una persona fins a ser trasplantat?
Bueno, mira, aviam, la resposta no és senzilla, perquè et podria dir...
Estic content de posar-te una pregunta una mica que no sigui senzilla.
No, mira, aviam, tot depèn de les patologies, a part del ronyó que tingui el pacient, i aleshores ja no podrà ser trasplantat. Però clar, és cert que amb diàlisi es pot viure molts anys. Jo he tingut l'experiència d'un pacient que es va trasplantar, que no li va anar bé, i va estar després 30 anys en hemodiàlisi. I va coincidir que ell es va començar a trobar molt bé, que no és lo habitual, però bueno, era una persona que tenia una conducta de control farmacològic, dietètic, superestricta, i va viure 30 anys amb diàlisi. També és cert que intentem cada cop més, sobretot en pacients més joves, que no arribin a començar a diàlisi. Això fa uns anys era impensable. Actualment s'aboga i els equips de trasplant estan molt, molt, molt en aquest tema. De pacients joves, començar a fer els estudis gairebé, et diria, que abans de començar a pensar en quina tècnica de diàlisi. Com la malaltia renal, normalment és un pacient que es va controlant durant temps, saps? En el moment de començar la diàlisi, si la persona és jove i l'única malaltia que s'ha de controlar més acuradament és el seu ronyó, doncs ja es comença a parlar. Per tant, es comença a parlar de trasplant. Per tant, al fer diàlisi, doncs jo et diria que en aquest moment tinc una pacient que fa 18 anys que està fent diàlisi. I 14 amb el mateix catèter. És a dir, són catèters permanents que van sota la pell, que els anem recanviant de tant en tant, però perquè no té altres opcions. És a dir, que un altre cop tornem a veure la situació de cada pacient.
Sí, senyor. Molt bé, doncs. Em sap molt greu, però també el temps està tirant. La doctora Esther Martínez, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Moltes gràcies per estar aquesta tarda aquí. Gràcies. Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a temps de benestar. Us esperem. Adéu.